Connecta't al Penedès en xarxa i estigues al dia de tot el que passa al territori.
Sant Sadurní, junt amb més de 200 localitats catalanes, ha entrat en fase 1 d'emergència per sequera. Les noves mesures establertes pel govern de la Generalitat de Catalunya s'han activat després que els embassaments del sistema Ter Llobregat han caigut fins al 16% de la seva capacitat. Avui volem conèixer quines mesures ha adoptat el consistori sadurninenc per poder complir amb les directrius de la Generalitat. I per això tornem fins a la capital del Cava amb l'Eli Jiménez.
Avui fa justament una setmana que Sant Sadurní va entrar en aquesta fase 1 d'emergència per sequera i volem saber com ens afecta i també quines mesures s'han pres per fer front a aquesta fase. Per això, els que ens acompanyen avui són l'alcalde de Sant Sadurní i també el tècnic de Medi Ambient, Pere Bernet. Jordi Igual, molt bon dia, com estem?
Hola, bon dia.
Bé.
Fa uns mesos ja us teníem aquí el Penedès en xarxa. En aquella ocasió parlàvem de fase de preemergència. Ara ja hem entrat en aquesta primera fase d'emergència. Què suposa això?
Sobretot suposa prendre decisions, moltes d'elles imposades doncs, per l'ACA i per la Generalitat, que són molt visibles i que són les que realment fa que la majoria de la ciutadania se n'adoni que estem patint una situació de sequera, que per altra banda fa gairebé 3 anys que dura, i la cara més visible, no? La que també aixeca més polseguera, doncs, són aquesta sèrie de mesures restrictives, no? En l'ús d'aigua en les instal·lacions esportives, doncs, que s'han de prendre.
Ara parlem d'aquestes mesures concretes de Sant Sadurní, però segurament moltes de les persones que ens estiguin escoltant es faran la famosa pregunta de per què hem esperat 3 anys a començar a aplicar mesures a nivell general i sobretot per què la Generalitat ha donat unes mesures que deixen una miqueta, com sempre, tiren una miqueta la pilota als ajuntaments a l'hora de ser més o menys restrictius.
A veure, jo en aquest sentit, crec que ja vaig explicar-ho a l'última vegada que vam ser a la ràdio, comentada que portem, si més no, des de l'administració pública, tant local com autonòmica, un parell d'anys gestionant la sequera. Què s'ha intentat fins ara? I a veure, la pregunta crec que és positiva en el sentit de que si la ciutadania ha notat poc els efectes de la sequera, vol dir que des de l'administració pública hem fet bé la nostra feina, perquè la sequera fa ja molt de temps, no?, que la tenim sobre la taula. Llavors, el pla d'emergència en cas de sequera aprovat per la Generalitat establia una sèrie de fases. Val? La primera de les quals era la fase de prealerta. Aquesta fase de prealerta es va activar ja, com us deia, fa un any i mig. Val? Des de llavors hem passat per la fase de prealerta, d'alerta, d'excepcionalitat, de preemergència, i ara entrem en la fase d'emergència 1. Dins la fase d'emergència hi ha la fase 1, la fase 2 i la fase 3, cadascuna d'elles més restrictives que l'anterior. Per tant, en cadascuna d'aquestes fases anteriors, la Generalitat i l'Ajuntament han anat prenent mesures. Si recordem, ara fa un any, no?, o l'estiu passat, una de les actuacions que ja es van dur a terme a la zona esportiva és tancar els jacuzzis, perquè els jacuzzis, el tema de la neteja sanitària de l'aigua, implicava una pèrdua molt gran de l'aigua. No? Aquesta aigua no es podia reutilitzar, s'havia de llançar a la xarxa, vam dir, tanquem els jacuzzis. La Generalitat ha anat fent coses, perquè els embassaments s'han anat buidant, però es podien haver buidat molt més ràpid si no s'haguessin pres mesures, algunes que no han arribat a la població, d'altres que sí, sobretot fins ara s'ha afectat en el tema de l'agricultura. Segur que també tenim aquesta imatge al cap d'aquest estiu, doncs, tallant la Generalitat al canal de rec de les terres de Ponent. No? Llavors, s'han anat fent mesures. Aquestes mesures el que buscaven era que entréssim en fase d'emergència el més tard possible. Què és el que ha passat? Des de l'inici de la sequera, doncs això, portem un any i mig, que hem anat fent, ara entrem en aquesta fase. En el cas de Sant Sadurní, recordar que ja al gener d'aquest any, d'aquest any passat, perdó, del 23, ja hi havia unes restriccions de dotació màxima. Mm-hmm. És a dir, la dotació, recordeu que són els litres habitant dia que podem consumir com a màxim. Val? Això ja es va regular. És a dir, ja hi havia una topalla en aquest sentit, que eren 262 litres habitant dia. Al març de l'any passat ja hi va haver una nova reducció, el qual van passar a 240 litres habitant dia. Al mes de novembre de l'any passat, una nova reducció, que és quan entràvem en fase de preemergència,
sí,
que ens limitava un topall de 220 litres habitant dia, i ara que hem entrat en fase d'emergència 1, estem a 207 litres habitant dia. Com que fins ara l'Ajuntament i la població i la indústria han anat fent actuacions que han permès superar per poc aquesta dotació, no vol dir que no l'haguem superat, vale? De l'any passat hi va haver, dels 12 mesos que té l'any, 5 dels quals nosaltres vam superar aquesta dotació. La població en conjunt va fer bé la seva feina, l'Ajuntament va fer la seva feina, les indústries van fer bé la seva feina, però, com us he comentat abans, la reducció de la dotació va ser tan important i en tan poc període de temps que tots necessitem un període d'adaptació, no? Per tant, sí que s'han fet coses, s'ha anat reduint el consum. A la zona esportiva s'ha reduït el consum d'una forma important ja el 2023. Els números diuen que es va reduir al voltant d'un 25% del consum d'aigua de la zona esportiva, per tant, actuacions s'han fet. Què passa? Que en aquesta fase d'emergència 1, la reducció de la dotació és tan significativa en comparació com estàvem ara fa un any, que és que ara sí que les mesures han de ser com molt evidents. No? Ara sí tothom s'ha de remengar bé la màniga i posar-se treballant en aquest objectiu.
Parlem de les mesures concretes que pren l'Ajuntament de Sant Sadurní per fer front a aquesta primera fase d'emergència per sequera.
Sí, bé, com comentava el Jordi, hem de continuar reduint el consum d'aigua i això ens obliga a prendre una sèrie de mesures compensatòries que en diuen que va en la següent línia. Si disposem d'una piscina i la volem reomplir, doncs hem de compensar gastant menys aigua a les dutxes. Si tenim un camp de futbol i l'hem de regar pel que sigui, hem de compensar reduint o tancant les dutxes del camp de futbol. Estem amb aquesta tesitura ara. El que s'ha de veure, i és el que també estem valorant aquests dies, és si és suficient amb el tancament de les dutxes per compensar aquesta aigua que s'injecta als vasos de la piscina, o més endavant potser haurem de prescindir d'algun dels vasos. Això són coses que anirem veient. El que sí que és cert és que l'ACA fa unes previsions a mitjà termini sobre els escenaris que es poden trobar, no? En tenim tres, que és la optimista, que vol dir que ens plourà molt a partir de la primavera i que l'estiu serà plujós, la realista, que ens diu que sí que plourà la primavera però l'estiu serà sec, i la pessimista, que és l'escenari que estem vivint ara, que no es preveu un horitzó de pluges a mitjà termini, i aquesta situació pessimista és la que hem de tindre al cap per preparar-nos, perquè amb aquesta situació ens plantem a l'estiu amb els pantans al 0% de capacitat. I aleshores el problema no serà si tenim dutxes al camp de futbol o si ens podem banyar a la piscina o si podem regar les flors. El problema serà si tenim aigua de boca als domicilis. L'escenari pessimista és aquest. I les previsions ens apunten que anem cap aquí. Per tant, ara és el moment d'apretar-nos el cinturó, intentar estalviar la màxima quantitat d'aigua possible perquè aquest escenari es dilati en el temps i arribi o no arribi mai. Aquest és l'objectiu, aquesta és la idea.
Sí, si em permets afegir, en aquesta fase d'emergència 1, ara, aquesta setmana passada, com bé dius, hem estat treballant de forma coordinada els serveis implicats de l'Ajuntament per començar a aplicar mesures en els equipaments municipals. Ara hem començat amb regulant el tema de les dutxes, val? Que val a dir que les dutxes de l'interior de la piscina, és a dir, aquelles que permeten sortir de la piscina i treure's el clor, aquestes es mantenen obertes. Val? Per tant, amb aquest tema més sanitari, o per accedir a dins la piscina, no? Per temes de sanitaris, aquestes dutxes es mantindran obertes. Val? Però com bé comentava el Pere, aquesta és una actuació que fem per mantenir la piscina oberta. Però és que ens podem trobar en un escenari que tant de bo no hi arribem, però ens hi podem trobar en un escenari que si ja no a l'estiu, si a la tardor vinent la cosa no ha millorat, és que hi haurà serveis que tenen un consum elevat d'aigua que s'hauran de replantejar. I aquest escenari, podem dir, no, com que és l'escenari pessimista, l'obviem. Crec que no, crec que faríem un mal servei en tant que administració pública pensant, no, plourà, plourà, tots volem que plogui. Però ens hem de posar en l'escenari de que això pot ser que no passi. Val? Llavors, anirem prenent decisions d'una forma, crec, que ho estem fent bé, d'una forma consensuada, val? Entre tots els serveis implicats, i paulatinament. És a dir, en aquesta fase d'emergència 1 ja s'han d'aplicar moltes més accions que les que venim avui a comunicar. Per tant, en les properes setmanes segurament haurem de continuar venint a explicar a la ciutadania quines decisions va prenent l'Ajuntament, no? Perquè ara hem començat amb els equipaments municipals, però després tocarà analitzar el consum industrial, després haurem d'anar al consum a via pública, després haurem d'anar al consum en els domicilis.
De fet, el consum de via pública ja fa mesos que s'utilitza la mínima aigua possible, que et permet la normativa, que és per supervivència dels arbres acabats de plantar, i amb aigua no potable. No s'utilitza aigua de xarxa, sinó que s'agafen de pous d'aigües no potables per intentar estalviar el màxim d'aigua possible. La realitat és que en següents fases que vindran, perquè segur que venen, és que ni tan sols podrem fer això. De fet, si anem ara pels boscos, sobretot els camins del voltant de Can Mas de la Riera o qualsevol altre indret on hi hagin arbres, ja podem veure les conseqüències de la sequera amb arbres enormes que ningú s'hagués imaginat que acabaríem morint per la sequera i que està passant això en aquests moments. I per no parlar, doncs, d'aquesta sequera que han afectat sobretot a l'agricultura aquí al nostre territori, encadenant dos, tres collites amb unes davallades de producció enormes que fa que moltes d'aquestes empreses agràries avui en dia es plantegin la seva viabilitat.
Pere, enganxo el tema de l'agricultura. L'agricultura, segurament en aquestes restriccions, és una de les que patirà més. En el seu cas, ha de reduir un 80%. L'aigua que fa servir l'agricultura. Aquesta setmana l'estem veient en peu de guerra aquí a casa nostra, no només, òbviament, per aquestes restriccions, sinó per tot un seguit de problemàtiques que van arrossegant amb els anys i que cada vegada s'estan fent més grans. Tu, que ets pagès, com ho veus això?
Doncs ho veig amb molta preocupació i permeteu-me que també digui amb cert grau d'indignació quan, per exemple, veig persones que es queixen de que no em podré dutxar després del gimnàs. D'acord, no et podràs dutxar després del gimnàs, però tens un sector, el sector primari, que veu perillar la seva supervivència, la seva viabilitat. Em sembla que això és molt més important de que si et pots dutxar després d'un partit del que sigui. Val? El tema de la pagesia ja no és... Això, la sequera ha sigut la gota, no?, que ha fet vessar el got, però és un tema també de normativa. No pot ser que aquí, al nostre país, s'exigeixin una sèrie de requisits legals, tècnics, el que sigui, i després importem productes d'altres països on no es tinguin en compte tota aquesta sèrie de requisits. Afegim-hi també a l'increment de les matèries primeres. Afegim també el poc valor que tenen els productes que elaboren els nostres agricultors, que elaborem. Tot això ha creat una mena de caldo de cultiu que al final, doncs, ha fet que hagi esclatat. Van començar els països del nord d'Europa i això ha anat baixant avall i evidentment aquí s'han de prendre mesures, no a nivell municipal perquè no tenim cap mena de competència, sinó que a nivell europeu i a nivell de país s'han de prendre mesures dràstiques per revertir aquesta situació. Al final podem necessitar un metge, un advocat, un, dos, tres cops a la vida, però és que necessites un agricultor com a mínim tres cops al dia. Tot el que tu ingereixes, menges, tot ve del sector primari. Per tant, no sé si som conscients de la necessitat, de la importància de la supervivència d'aquest sector.
Per mi és una tecla molt important, que és que ens preocupem per si ens podrem dutxar després d'anar al gimnàs, quan hi ha un 25% de reducció en usos recreatius, però tenim un 80% en agricultura, un 50% en ramaderia. Tota la resta són molt menys restrictius que aquests dos, que són sector primari.
Sí, però la restricció aquesta en ús recreatiu probablement ha estat el detonant de que la gent prengui consciència d'aquesta realitat. Perquè sí, el sector primari ja fa 2-3 anys que pateix, no?, aquesta situació. La va patir també el 2008, el 2018, si no recordo malament. I ara, però la ciutadania, el gruix de la ciutadania, no és conscient de que tenim una situació de sequera fins que no tanques les dutxes de la piscina. Això és el que preocupa.
Sí, sí. Per això, quan he començat una mica l'explicació de com hem arribat aquí, és molt important que quedi clar que això no neix d'ahir avui. És a dir, la situació és tan complexa, perquè ja fa molts mesos, per no dir anys, que estem en aquesta situació. Que tothom ja preveia que la situació climatològica, meteorològica, podria ser complexa, però com que fins ara, doncs això, anem a la zona esportiva i ens dutxem i podem estar allà 10 minuts gastant aigua, que entenc que no tothom fa el mateix, eh? Però sí que se'ns ha exposat que hi ha segurament un ús inadequat de les dutxes per part de depèn de quins usuaris. Doncs clar, aquesta acció no ajuda en el conjunt de la població. No? Perquè si quan estem en fase d'alerta, quan estem en fase d'excepcionalitat, que s'ha fet molt de pedagogia per part de l'administració local i de la Generalitat, doncs no hi ha un canvi d'hàbits, ens porten a haver de prendre mesures més extremes. I ara igual, és a dir, en fase d'emergència 1, hem de prendre aquest tipus de mesures. Però és que si arribem a fase d'emergència 3... Ara, us he comentat que ara podem consumir uns 207 litres habitant dia per municipi. És que anem a un escenari d'encara haver de reduir un 40 o 50 litres més habitant dia. Això és molt, moltíssim.
Recordem una cosa important que sempre m'agrada recordar quan parlem de sequera, i és que aquests litres de consum són habitant i dia repartits també amb indústria,
correcte,
amb establiments comercials...
Correcte. La part que li tocaria, perquè ens entenguem, d'aquests 207 litres habitant dia, la part que li tocaria, més o menys, per estadística, a consum a domicili, allò que recomana l'ACA és que s'hauria de limitar el consum domiciliari a uns 90 litres habitant dia. Això, com des de casa es pot saber això? Estem parlant també amb la companyia d'aigua per intentar posar tota aquesta informació en les factures, en els rebuts, eh? Que tothom tingui clar, com que en el rebut en surten metres cúbics, de vegades pot generar confusió. Un metre cúbic són 1.000 litres d'aigua. Si consumim 8 metres cúbics trimestrals, estem consumint 8.000 litres d'aigua. La Generalitat el que exposa és que fins ara hi ha hagut una mitjana de consum d'uns 117 litres habitant dia en domicilis, i recomana, que no obliga, de moment recomana, que això redueixi a 90 litres habitant dia. Val? Cadascú a casa seva sap una mica els consums que té. No? Però bueno, hi ha coses que entenc que amb el temps ja s'ha anat tenint en compte, però el típic que sempre diem, no? Ostres, si podem dutxar-nos, no ens omplim una banyera. No? Si podem omplir el rentavaixelles al màxim, no fem mitja càrrega. No? Perquè encara que hi hagi el botó de mitja càrrega al rentavaixelles, allò gasta aigua. I sobretot, i això és important perquè ja se'ns estan fent preguntes en aquest sentit, hem de preveure un escenari l'estiu que ja demanaríem, des d'una forma pedagògica, no des d'una forma d'exigir, però sí des d'una forma pedagògica, que com bé deia el Pere, que la preocupació d'aquest estiu no sigui com l'estiu passat, que des de Medi Ambient o des de la companyia d'aigües no tinguem una allau de si podem omplir la piscina o no. Si tenim una allau d'aquest tipus de trucades, vol dir
que no
s'està entenent bé el missatge.
Com podem deduir, no, de la conversa, la situació que es preveu serà molt complicada. moltíssim. Per tant, aquí sí que apel·lo a la responsabilitat de tota la ciutadania per intentar estalviar el màxim d'aigua possible. És que si no, ja us dic, no sé com ho farem. No sé com ho farem. Sí, sí que sé com ho farem, però serà una situació que ningú li agradarà que viure-la. De fet, ens recordo una mica la situació de la pandèmia, no? Que a vegades ens arribaven aquests decrets de la Generalitat d'un dia per l'altre que havies d'aplicar de pressa i corrents, que a vegades hi havien restriccions que podrien semblar una mica absurdes, no? Cobre, no pots sortir al carrer, però en canvi si vas amb xandall a córrer, sí, coses d'aquestes que ningú entenia, doncs a vegades també ens trobem en una situació una mica semblant, però al final l'emergència que estem vivint en aquests moments ens obliga a prendre aquesta sèrie de decisions.
I si em permets, abans no acabem, no, és a dir, ara segurament tothom ha sentit per les notícies que començaran a venir vaixells carregats d'aigua.
De segon, diuen.
Sí, de segon.
Aigua de València.
Correcte. Aquests vaixells no solucionaran el problema. Hem de ser conscients, perquè això ja va passar el 2008. Quan venien els vaixells carregats d'aigua d'Itàlia, semblava que això ja acabaria amb els problemes de restriccions. Aquests vaixells, s'ha arribat a aquest acord entre la Generalitat i l'Estat en previsió d'intentar que aquests embassaments, que com bé comentava el Pere, poden estar buits a final d'any, o d'aquí un any, poden estar buits, però buits vol dir buits. Ara estem a un
15,
ho va mirar ahir, estem a un 15% de la capacitat dels embassaments. Aquests vaixells permetran que aquest 15% baixi més a poc, però no deixarà de baixar. Per exemple, Sant Sadurní, no? Això que comentàvem, què consumeix Sant Sadurní com a municipi mensualment? Consumeix gairebé, depèn del mes, sobretot els mesos de major consum, que tots sabem que són els mesos de verema, consumeix gairebé 100 milions de litres. 100 milions de litres, sense dormir. Quina capacitat tenen aquests vaixells? Què poden ajudar? No? El que hem de fer és continuar amb la conscienciació, continuar reduint el consum d'aigua. I tant de bo, realment, vinguin pluges ara a primavera, a la tardor plogui una mica, però bueno, no podem oblidar que el municipi veí, Torrelavit, aquí mateix, allà a Lleida, a Torrelavit, hi ha hores del dia que no tenen aigua. L'Ajuntament està contractant cubes. Hem d'evitar al màxim aquest escenari, o si ha de venir, ha de ser el màxim de llunyà possible.
Conscienciació, conscienciació.
Correcte.
I conscienciació.
Correcte.
Pere, Jordi, un plaer tenir-vos avui aquí al Penedès en Xarxa fent conscienciació sobre la sequera i parlant d'aquestes mesures que pren l'Ajuntament de Sant Sadurní. Moltíssimes gràcies i malauradament seguirem parlant durant aquests propers mesos.
Malauradament ens haurem de veure més sovint.
Gràcies.
Mig minut i ens plantem a 11:15. De nou tenim cita amb l'actualitat per saber què passa a l'Alt i al Baix Penedès i als seus ciutadans, per exemple, els que agafen el bus i han d'entrar a Barcelona avui. La cosa continua molt i molt complicada. I després del flash, a l'enclau d'igualtat, de construïm el rol clàssic d'home amb el taló d'Aquil·les.
Són 11:15.
Penedès en Xarxa. Les notícies.
Encetem un nou repàs a les notícies en aquest flash del Penedès en Xarxa. Us parla Eric Guijarro. El mercat de treball de l'Alt Penedès va tancar el 2023 amb una nova xifra històrica. Concretament, la comarca va assolir més de 43.600 llocs de treball, que suposa la xifra més elevada d'afiliacions des del 2008. En paral·lel, el teixit empresarial penedesenc va incorporar 10 nous comptes de cotització en el darrer trimestre de l'any respecte al mateix període de l'any anterior, amb un creixement relatiu idèntic a l'experimentat al conjunt de Catalunya. Així s'extreu del darrer informe trimestral del mercat de treball i teixit empresarial elaborat pel Gabinet d'Estudis de la Cambra de Comerç de Barcelona i publicat per la Cambra de Comerç de Barcelona a l'Alt Penedès, que també analitza les dades d'afiliats i l'atur mensual. El Comitè d'Empresa de l'Hospital Comarcal de l'Alt Penedès ha demanat en un comunicat que es reverteixi la fusió dels consorcis sanitaris de l'Alt Penedès i el Garraf, impulsada l'any 2019. En el comunicat també reclamen que es creï una nova direcció per l'Hospital Alt Penedesenc. El comunicat enviat als mitjans, el comitè assegura que la fusió entre els dos consorcis ha resultat ser un desastre, amb una gestió deficient i desigual que desafavoreix l'equipament al penedesenc i que afecta, per tant, els professionals com els usuaris. Un dels problemes més greus, segons els treballadors, és la manca d'inversions per actualitzar i millorar les infraestructures, els equips i els serveis de l'Hospital de l'Alt Penedès, que, segons diuen, contrasta amb la situació privilegiada del Garraf. També es queixen que la demanda assistencial a la qual han d'afrontar és superior a la seva capacitat, assegurant que els treballadors tenen una sobrecàrrega de feina havent d'absorbir gran part de la població del Garraf, que no té els recursos adequats al seu territori. Això provoca cues per accedir a les consultes i intervencions quirúrgiques. Des de la gerència del consorci no comparteixen la visió del comitè. La nova gerent, la doctora Olga Ferrer, recorda que la fusió va ser impulsada pel Departament de Salut per garantir la viabilitat dels hospitals i per aconseguir més inversions. El ple de l'Ajuntament d'Olèrdola ha aprovat per unanimitat el plànol de delimitació de mesures de prevenció d'incendis forestals. Tal i com va exposar el regidor de Medi Ambient, Jordi Pardo, aquesta aprovació inicial suposa adaptar-se a la normativa de prevenció d'incendis i contempla més espais que la delimitació de franges perimetrals a les urbanitzacions. Així, el plànol elaborat, gràcies al suport de la Diputació, conté una relació numerada de 114 ubicacions diferenciades a tot el municipi afectades per aquesta llei de prevenció, que inclou la delimitació d'una franja de protecció de 25 metres d'amplada de separació del terreny forestal. En el ple d'aquest dimarts també s'acordava per unanimitat el conveni amb l'Ajuntament de Subirats per la prestació conjunta del servei de dinamització de les persones grans. L'Ajuntament d'Olèrdola assumeix 5.800 euros anuals perquè es continuïn oferint als casals d'avis els tallers gratuïts d'estimulació cognitiva. El Baix Penedès és la comarca de Catalunya amb el percentatge més baix de sessions de cinema en llengua catalana. Segons dades de l'Institut Català de les Empreses Culturals, corresponents al període 2017-2021, l'oferta de sessions en català se situa en un pírric 0,3%, molt per sota de la mitjana catalana, que es troba al 2,8. Durant aquests 5 anys, els cinemes de la comarca van projectar un total de 228 sessions en català. Només hi ha una comarca que també està per sota de l'1%, la Selva, amb un 0,4. Les dades estan molt lluny de les que es van registrar a l'Alt Penedès, 17%, la Garrotxa, un 11,7%, l'Osona, 7,7%, o el Bages, amb un 7,2%. Al Garraf, les projeccions en català van suposar un percentatge del 2,2%. La majoria de sessions en català que es projecten al territori són de pel·lícules doblades, fent un 73%. I entre aquestes destaquen especialment les que van dirigides a un públic infantil. Francesc Vilallonga, professor de la Universitat Ramon Llull, creu que cal fer una millor distribució territorial de les pel·lícules doblades, per la qual cosa proposa que es faci un mapatge de les zones amb més i menys ús social del català per decidir les sales on convé més projectar cinema en aquesta llengua.
Penedès en xarxa.
Ara passen 5 minuts i mig de 11:15. I tu sols tu faràs vibrar 5 continents. Avui a l'enclau d'igualtat parlen els homes, en concret un representant del col·lectiu Taló d'Aquiles, és l'Eloi Cendrós. Bon dia i benvingut.
Bon dia i moltes gràcies per invitar-nos.
Un plaer. Com sempre, comptem amb la Teresa Planes, tècnica del Servei d'Igualtat de l'Ajuntament de Vilafranca. Ben
Hola.
Tornada, Teresa.
Molt bon dia, gràcies.
No passa sovint que a l'enclau d'igualtat els homes siguin els protagonistes, prenguin la paraula.
No. Però, mireu, des del pla d'igualtat vigent, en aquests moments, hi ha un seguit d'accions, hi ha una línia a la qual s'intenta afavorir tot el que són les noves masculinitats, no? Per tant, doncs, de fer visible l'aportació dels homes en aquest... Bueno, descobrir què són les noves masculinitats, redescobrir el concepte de ser home, no?, en l'actualitat, què implica, i, bueno, i, per tant, que els homes també puguin reflexionar sobre el com fer d'homes i com ser homes, no?, en aquest sentit. I per aquests motius, doncs, bueno, ho tenim amb l'Eloi aquí, perquè s'han fet un seguit també de xerrades i de tallers molt concrets i bé, ens semblava que era important doncs, donar-los la veu.
Uh-huh. Eloi, no sé si molts vilafranquins o penedesencs coneixen de la vostra existència, del Taló d'Aquiles.
Jo penso que no, i potser no tanta gent, tampoc és que el Taló hagi tingut fins ara, o tampoc és que l'estigui tenint ara, no? Però una vocació molt... molt expansiva, potser, no? O s'hagi preocupat especialment per fer difusió de l'entitat, ja que també, no, jo diria una miqueta com per la naturalesa de l'organització, no? Tu comentaves aquesta idea de que és una mica inusual, no? Potser de que si un home prengui la paraula en aquest programa, doncs per aquest mateix motiu l'organització, bueno, l'organització col·lectiu, no sé ben bé tampoc com definir-la, no? El grup, al final que som, ha intentat sempre ser prudent, a vegades excessivament prudent, no? Amb aquesta idea com de jugar un perfil baix i que tampoc, diguem-ne, reproduir també aquesta qüestió molt masculina, no?, d'ocupar constantment espais, no? Uh-huh. I, per tant, una mica des de 2018, podríem dir que és quan no? Els primers companys, no? Sí, exacte, els primers companys amb arrel al Casal Popular La Garalda de Vilafranca, no? Van començar a fer les primeres trobades. Fins ara, una miqueta el que hem anat intentant fer ha sigut trobar l'equilibri entre un treball intern i una feina més de portes en fora. Per tant, és probable que no se'n senti parlar massa, tampoc, diguem-ne.
Tampoc, pel que dius, hi ha aquesta vocació pública.
Mm-hmm. No per ara. Sí que és cert que com a col·lectiu ens hem anat plantejant, no?, com, diguem-ne, quina tasca estem convocats a fer, per dir-ho d'alguna manera.
Clar.
No? Perquè sí que és cert que, no?, per una banda, no?, una miqueta la iniciativa sorgeix de la necessitat d'uns quants homes, no?, de revisar-se, de treballar-se, d'intentar canviar la seva forma, diguem-ne, de ser, d'existir, de relacionar-se amb el seu entorn, però per altra banda també pensàvem que, o sigui, fins a quin punt té sentit, diguem-ne, que el Taló acabi sent, diguem-ne, un espai, entre cometes, marginal, no?, diguem-ne, si hem de fer o no una funció política, no?, yeah. I per tant, com la fem, quin grau d'obertura, no?, podem tenir, tot això són temes que us els comento perquè són discussions que estan
Clar,
obertes
que internes,
ara, vull dir
no?
Que no penso que puguem afirmar res, diguem-ne, com un espai excessivament sòlid per ara.
Clar, el tema de la corresponsabilitat sí que és un tema una mica antic, però que d'alguna manera encara molt vigent, no?
Totalment.
Les polítiques d'igualtat van començar a treballar més enllà dels feminismes, que ha estat posterior, però un treball previ era el tema de la corresponsabilitat.
Uh-huh.
Per tant, plantejar... Recordo que s'havien fet tallers fa molts anys amb l'Eric Pescador, que no sé si... bueno, un psicòleg valencià, en la qual ens fèiem, bueno, posava una miqueta en valor... que els nois i noies es plantegessin com havia de ser aquesta corresponsabilitat, no?
Uh-huh, uh-huh.
Penso que és un primer inici, a partir d'aquí, evidentment, la masculinitat és molt més que la corresponsabilitat, no? Però no sé això com...
No, sí, és una qüestió fonamental i, de fet, penso que molts de nosaltres hem començat a entrar, no?, potser en segons quins processos de revisió a partir, potser, d'aquesta idea de responsabilitat, no?, sobretot a partir, diguem-ne, de les companyes, majoritàriament, que ens han fet donar compte de simetries, de desigualtats i de relacions de poder i com, diguem-ne, la qüestió de, no?, de plantejar qüestions a priori tan, no?, que ens potser en certs contextos ens poden semblar tan òbvies i fins i tot tan banals, no?, com el fet de corresponsabilitzar-nos, doncs, per exemple, doncs, de... tasques de cures o uh-huh. tot el que implica la gestió de la llar ha estat un disparador per obrir,
Clar.
no?, altres preguntes i per qüestionar-nos sobretot, com el que deia abans, no? la forma que tenim de relacionar-nos amb el nostre entorn i especialment amb les dones del nostre entorn.
A la gènesi del Taló d'Aquil·les, deies sobre el 2018, al voltant del Casal Popular a la Garalda, hi ha aquesta revisió, hi ha aquestes ganes de revisitar-vos?
Sí, jo en aquells moments no
hi eres.
No hi era, per tant estic parlant en veus d'altres companys que sí que van ser-hi, però una miqueta el Taló sorgeix davant d'aquesta inquietud de varis homes del Casal que se n'adonen que algú ha de canviar i no tant, diguem-ne, en termes, no, d'una reflexió política molt profunda, d'alta envergadura, sinó que se n'adonen que perquè algunes coses canvin, cal que ells, nosaltres, canviem certes formes de pensar, relacionar-nos i de fer les coses. No? I d'aquí comencen a sortir unes trobades més o menys informals, al principi, en les quals tenien sobretot una vocació de formació. No? Sempre hi havia un altre company que, doncs, portava un text, un article, alguna qüestió per posar sobre la taula que servia com a disparador, doncs, de... no només per revisar, no, qüestions que passaven a l'entorn, sinó per revisar qüestions que fem nosaltres, no? Que a vegades és fàcil, no, diguem-ne, en aquests grups, la tendència a parlar més en tercera persona que en primera persona, no? Yeah. I una miqueta l'evolució que ha tingut el Taló ha sigut aquesta, de dir, sí, està molt bé fer servir paraules tan gruixudes com patriarcat, no? Per dir-ho d'alguna manera, no? Oh, la lluita amb el patriarcat i el paper dels homes en la lluita feminista, etcètera, etcètera, no? Però una miqueta com la tendència ha anat sent cada cop més a fer aquesta feina de parlar en primera persona, no? I revisar tots aquests aspectes que potser identificàvem, no? En un marc polític més ample, en la nostra pròpia pràctica com a homes.
I el nom? Taló d'Aquil·les.
El nom, la definició aquí davant.
El nom va ser... Bé, hi havia van haver-hi moltes discussions a propòsit de quin nom era més o menys pertinent. Al final sí que és cert que potser et marca molt portes en fora, no? Diguem-ne, com se'n reconeix. Però una mica el que cercava el nom era el posar al centre una miqueta la idea de les vulnerabilitats o les febleses dels homes o d'aquesta qüestió masculina de la masculinitat que feia falta abordar o revisar per ser capaços de realitzar certs canvis. No, al final, si no hi ha... diguem-ne, si un no és capaç d'abraçar, no, aquesta mena de febleses, aquesta mena de vulnerabilitats, de esventrar-se i esbudellar-se una mica, no, per revisar aquelles qüestions potser més profundes i més doloroses d'aquesta condició masculina que ens travessa, és difícil poder plantejar altres discussions, no? Per tant, com una mica la voluntat del Taló passava per això, no, de poder generar un espai en el qual, diguem-ne, un grup d'homes ens sentíssim prou segurs d'una forma o altra per sentir-nos vulnerables, no? I per explorar totes aquestes qüestions que, en el fons, diguem-ne, no només generen malestars i dolors al nostre entorn, sinó que també ens en generen a nosaltres, no? Una mica anava per aquí la cosa, no? Sembla una mica abstracta, però...
No. Quants sou ara?
Ara, bueno, sempre hi ha aquella diferència entre quan som i quants ens podem permetre el luxe de venir a totes les reunions, no? Que diguem-ne, una miqueta tenint en compte els ritmes de vida que portem tots no està resultant especialment fàcil darrerament. Ara devem ser al voltant d'una... entre 5 i 8 persones actives, diguem-ne, quasi setmanalment. Tenim companys que, degut a la vida en general, van i venen, ara es poden permetre, no, més destinar-hi més temps, ara menys temps, i sí que és cert que i aquesta qüestió també la traslladem i la comentem en antena, per dir d'alguna manera, que és un grup que no està tancat, que està...
Clar, si algú se sent al·ludit i té ganes de venir, com ho ha de fer?
Tenim xarxes socials, ara m'enganxes perquè no recordo exactament com
el nom
diem,
exacte.
Sí, jo diria que és Instagram, i... que és arroba el Taló d'Aquil·les.
I si no, acostant-se a la Garalda, no?
I si no, acostant-se a la Garalda i preguntant, correcte. ens reunim normalment de forma fixa un dijous cada 15 dies, diria que és el primer i el tercer dijous de cada mes a la Garalda, al vespre, i per tant, en aquest sentit, doncs, lògicament, o sigui, l'espai és... Ara estem en un, no, en un punt de, sobretot, prioritzar fer activitats més de caràcter intern i no tan obertes, però això no significa que no hi hagi l'obertura perquè més gent s'incorpori. Al contrari, ens interessa, de fet, no? I pensem que una de les feines o una de les coses que dóna sentit a l'existència del taló, diguem-ne, és que puguem arribar cada cop a més homes possible.
Diries que predominen els professors o potser va passar inicialment?
Sí que és cert que ja tenim diversos companys que es dediquen a la docència. És, no sé fins a quin punt, penso que també hi ha com una certa sensibilitat...
És bo, sí, sí.
En les persones, en els professionals que estan doncs, cada dia, per exemple, a les escoles o als instituts, no?
De amb fet, les noves generacions, sí, sí.
Sí, i que probablement, si ens veiéssim a nosaltres uns anys enrere, també ens esgarrifaríem de tantes coses que fèiem o que passaven als centres educatius, no? Però sí que és cert que el prof, no sé fins a quin punt el professorat, diguem-ne, desenvolupa potser certa sensibilitat, no? Més.
Segur.
Pel fet d'estar cada dia veient bueno, com es relacionen els nanos, què passa als instituts, quines són, com s'expressa, diguem-ne, no? les masculinitats en els adolescents d'avui en dia, no? Aquesta tendència que s'està posant, que sembla que hi hagi com aquest auge de la moda d'un cert antifeminisme, no? d'un ressorgiment d'un humor masclista molt, molt àcid, molt cru, no? I sí, tenim uns quants docents, però bueno, també tenim gent de tot, eh?
I la mitjana d'edat, Eloi, podem preguntar?
Jo diria que està al voltant dels 30-35, devem estar. Som joves i tant. Que ens podem considerar joves amb 35 anys.
Clar, pensava més joves encara, no? Mm-hmm. Que d'alguna manera, això, com creus que s'hauria de treballar? O les noves, o si es treballa prou? I què creus que els joves esperen una mica, no? De les noves masculinitats, si realment és un tema que els interpel·li, si no...
Si hi ha una involució, no?
Si hi ha una involució.
Es diu que hi ha una involució a les aules, que sí, tornen no sé, rols...
Exacte, una mica...
Dantes.
Mm-hmm. Dantes,
oi?
Clar, aquí em pilleu una mica...
Clar, fora de joc.
Bueno, no, és
no,
pel que vegis,
eh? Jo no soc docent, com soc tot, potser soc sí, dels sí. pocs al taló que no soc docent. I la veritat és que no tinc clar si hagués de fer com un puntejat o una mena de programa, no? un ABC sobre com es pot treballar... Jo no sé si li diré la qüestió de les noves masculinitats. Això també és una idea de que com els grups d'homes que s'estan trobant, no? Avui en dia, en diferents municipis, no sé fins a quin punt hem inventat res o si estem inventant formes de masculinitat diferents. No, jo no m'acabo de sentir com, tan com un concepte. Jo penso que potser la idea general, no? Passar més per no sé, formes de revisió de la masculinitat i sobretot de lluita contra el patriarcat, per molt que pugui semblar, diguem-ne, un objectiu titànic, no? Però... I que ara, no ho sé, que ara instituts, bueno. que ara noves generacions de nanos, no tinc clar com es podria...
Tu creus que interessi reflexionar que us vinguin a veure, no?
Sí, no, i molts dels companys, de fet, com sap greu que precisament el Fran doncs no hagi pogut venir, no? Perquè companys com el Fran, el Jordi o l'Aleix, que estan en instituts aquí al Penedès, o el Marçal, que també està treballant amb centres amb nanos, han fet bastanta reflexió a propòsit d'aquesta qüestió. De fet, potser podeu contactar amb el Fran perquè vingui en un altre moment a reflexionar més sobre això. Sí, no em sento autoritzat per parlar-ne.
Què us inquieta especialment ara? Al voltant de què giren les vostres reflexions?
Bona pregunta. A veure,
de què parleu, no?, en aquestes últimes reunions?
Bé, en les darreres reunions sí que és cert que potser hem deixat una mica desatesa com la part de les formacions o de les discussions perquè hem estat intentant reorganitzar-nos perquè l'entitat no mori, no? I trobar la forma de trobar quotidianitats, diguem-ne, no sé, assembleàries perquè la cosa hi funciona, perquè la cosa funcioni. Però hem estat treballant una de les preocupacions que hem tingut darrerament, no? Passava, per exemple, com per la qüestió del consentiment i de les agressions masclistes. Des de fa, podríem dir, un any i escaig ha sigut una de les preocupacions, no? A propòsit de les quals hem anat donant voltes amb les nostres reunions i els 25-enes han servit també com una mica com a disparadors per aquesta gran pregunta, no? Que podria ser com podem contribuir als homes, no? Aquestes lluites de les que parlàvem i intentar aterrar això que a priori pot, no? És a dir, en termes generals, hem començat partint potser de grans discussions sobre el paper dels homes en lluita feminista i en lluita contra el patriarcat, però ens n'hem adonat que si no érem capaços d'aterrar això a accions concretes i formes de fer concretes era parlar del sexe dels àngels i per tant tampoc tenia molt sentit, no? I per tant sí que és cert que, no, que mica en mica podríem dir que hem anat fent un procés com deductiu, no? De passar de lo general a lo concret, no? I hem anat com explorant molt qüestions com, per exemple, com fer front a les agressions o actituds masclistes que passen al nostre entorn, com confrontar, per dir alguna cosa, no? Així com ho han fet tantes de les nostres companyes que s'han deixat la pell discutint-se amb familiars, amb amics, amb pares, amb companys i relacions, no? Doncs com a homes estem convocats a fer aquesta mateixa feina, no? Doncs amb els nostres amics, amb els nostres pares, amb els nostres tiets, no? De com ser capaços de confrontar, de dir prou, d'aturar un company, de fer veure com estan succeint, no? Doncs actituds o dinàmiques masclistes, doncs, o bé a la taula del bar, o a la taula del dinar familiar, o no, com anar fent aquesta mena d'exercicis per dir, d'acord, com el primer pas perquè d'una forma o altra puguem fer algun tipus de contribució, no? Doncs en les lluites contra el patriarcat, per la igualtat, etcètera, etcètera, passa per fer-nos càrrec dels homes del nostre entorn. Primer de nosaltres mateixos, lògicament, perquè sí. Vull dir, aquí lògicament, o sigui, com a taló no venim a dir que siguem una mena d'éssers de llum, que estiguem lliures de tota màcula, no? I de tot pecat. Vull dir, seguim sent homes i tenim les nostres merdes que seguim reproduint quotidianament, i en aquest sentit som els primers que tenim clar, diguem-ne, que cal fer l'esforç per deixar de reproduir les actituds masclistes que venim reproduint, seguim i venim reproduint, però després hi ha aquest segon gest, que és dir, bueno, com ens podem fer càrrec dels homes del nostre entorn, no? I jo diria que aquesta és una de les principals preocupacions que estem tenint com a taló, no? Ens sembla que és com la primera pedra que hem de poder posar, no? Perdre aquesta por a contestar, no? O aturar o a confrontar.
Trencar aquest silenci, no? Que hi ha,
sí,
al voltant d'aquestes actituds diàries.
Correcte, aquestes complicitats, aquesta camaraderia, no? Com trencar tot això. Desempallegar-se, no? Podríem dir de molts privilegis que seguim tenint i que molts cops no ens n'adonem que seguim fent servir, no? I per tant jo diria que aquestes han sigut, no, aquests punts han sigut alguns dels punts que han orientat més les nostres discussions, amb moltíssim camí per recórrer encara. Vull dir, el que estem fent penso que és un granet de sorra molt petit a una lluita o a un marc de lluites gegantesc, i ens queda molta feina per fer, però bueno.
I us heu sentit assenyalats, qüestionats pels companys homes? Diem-vos,
no, pels companys homes, no, pels no. Companys homes, més allà del que hem vist, és cert, no sé com dir-ho, passotisme, o no, com bé, bueno, com
deixa'ls fer.
El taló existeix, oc, com, d'acord.
Sí, endavant.
Ja està. No per tots, lògicament, sí que és cert que quan hem organitzat activitats obertes, en certa mesura hem tingut resposta, no? I això, no tot el que voldríem, ara ho comentàvem, sí, amb la Teresa just abans, sí, no tot el que voldríem potser, però sí que és cert que hem tingut resposta i per tant, doncs, bueno, en aquest sentit això també motiva, no? Qüestionats, no, i el que ha sigut sempre molt, o sigui, necessari, interessant i enriquidor ha estat el diàleg amb companyes o organitzacions referents, per exemple, com són la Ruda, no? A ulls del taló, no? Doncs per nosaltres són la figura referent en molts àmbits, no? I per tant sempre hem intentat que hi hagués com aquest punt de diàleg, no? Amb el que anàvem fent o el que anàvem pensant, I no, perquè al final tampoc quedés amb una cosa de dir, bueno, d'acord, si hi ha un conjunt d'homes que, diguem-ne, venen amb les seves dinàmiques que es dediquen a retroalimentar sense que ningú els digui, bueno, què diantres esteu fent, no? O, diguem-ne, aquesta qüestió és invisible als vostres ulls, no? Doncs a vegades també resulta complicat poder sortir de segons quins espais de confort com a home.
Doncs Eloi, mil gràcies per acostar-te avui fins als estudis de Ràdio Vilafranca i parlar una miqueta d'aquestes inquietuds i presentar la tasca que feu des del col·lectiu El Taló d'Aquiles.
Bona feina. Moltes gràcies a vosaltres per invitar-nos.
Ha estat un plaer, molt bona feina, que vagi bé.
Adéu, bon dia.
Penedès en xarxa.
Tot parlant de construccions i de noves masculinitats, acabarem aquesta hora amb Ayoko, dels Manel.
No ha estat senzill venir fins aquí. És espantós com la gent parla, tot i que de lluny sempre m'ha semblat prou forta per no amargar-te. Jo et reconec que em van convèncer amb facilitat. Però ara confio que em comprendràs. I és que des de mon pare el que dèiem de tu a la televisió, entre la teva veu tan prima i el teu tambor, des de la teva cara estranya com d'aparició fins als barrets tan arriscats. Per molt que m'hi esforci, he anat